El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a Constantí Ràdio.
Bona tarda, som els alumnes de 6è A, a l'escola mossèn Ramon Berguedà. I hem vingut al programa del Club de 6è a llegir contes d'arreu del món. A la nostra escola hi ha nens i nenes de diferents províncies del món i pensem que coneixen la nostra pròpia cultura i ja de les persones que ens envolten ens dona una gran riquesa. En el conte d'avui és un conte europeu de Bèlgica, titulat El ferrer que ferra.
El ferrer que ferra, els beneficis de perdre's les coses de broma. Un dia, el ferrer que ferra ferrava tranquil·lament a la seva falca, quan de cop i volta va sentir que algú trucava a la porta. Es tractava d'un home d'aspecte malaltís, mal vestit i una mica brut, que anava acompanyat d'un burro esquifit.
Què mana?
Li va preguntar el ferrer que ferra.
Volia saber si vostè canviaria les ferradures al meu burro, que pobressó ja no pot caminar.
Va preguntar l'home.
És clar que sí, passi, passi!
Va contestar el ferrer que ferra.
A més, li posaré les ferradures de plata molt bones, que duraran força temps.
I el ferrer que ferra va agafar les eines i una darrere l'altra va canviar les quatre ferradures del burro. Com era tard i ja s'havia fet fosc, el ferrer que ferra va convidar el foraster a sopar i a passar la nit sota cobert. L'endemà, quan va arribar l'hora d'acomiadar-se, el rodamont li va dir al ferrer que ferra tot sorprès.
Com que has demostrat seus nombres molt generos i de bon cor, em pots demanar tres desitjos i jo te'ls concediré.
Doncs, va de l'olla, ara no sé què vas dir.
Va respondre el ferrer que ferra mirant al seu voltant.
A veure... Vull que segur que s'asseu a la meva cadira, no s'hi pugui aixecar fins que jo ho digui.
No ho entenc, però tu saps.
Va comentar l'home.
Però saps que entres?
Saps què?
Va continuar dient el ferrer que ferra.
Com que sempre tinc problemes amb els adregots que s'envien a la pomera i se'n mengen les pomes, doncs vull que segur que s'envien a la pomera que no em pugui baixar fins que jo ho digui.
Desig concedit,
va afirmar l'home.
Però pensa tu bé, no t'agradaria que ens demanem altra cosa? No sé, per exemple, tenim els calés.
Diners? No.
Va contestar el ferrer que ferra.
No vull pas diners. Vull saber que m'ho era tan petitó? Doncs vull que si algú s'atreveix a ficar-s'hi a dins, si quedi tancat i no pugui sortir fins que jo ho digui.
Tu mana.
Va dir retornat l'enigmàtic foraster.
Els tres desitjos et seran concedits.
Un cop dit això, el rodamont se m'han acabat del burro que estrenava ferradures de plata. I el ferrer que ferra va tornar la farda i els ha posat ferrar.
Quin home més extrapolari.
Va pensar el ferrer que ferra mentre que va posar matar el ferrer.
Tu pots creure que en comptes de pagar-me les ferradures en mi que li demani tres desitjos? Un altre que està tocat del bolet. I això que jo li he dit, la primera cosa que m'ha passat pel cap. Però ell ni s'ha notat i vaig a contestar que els meus desitjos es faran realitat. Aquest pobre home no hi toca.
Va passar els mesos i el ferrer que ferra li va començar a anar malament les coses. D'un dia a l'altre es va trobar que tenia menys feina i cada vegada li feia menys comandos.
No pot ser que un cavall i un burro hagin perdut una ferradura.
Pensava el ferrer que ferra a la seva cadira amb els mans a la butxaca.
A ningú se li ha trencat un nas del carro? Ningú no necessita una reixa nova? Com és possible?
Cada dia que passava, el pobre ferrer que ferra estava més escurat. Ja no podia fer-se càrrec de les factures i l'únic que li quedava per menjar eren les pomes que donava a la pomera. La seva situació era com pèrima. Un matí, quan el Pere Queferà ja no sabia què fer per sortir a la misèria, va sentir que tocaven a la porta. El Pere Queferà es va trobar davant d'un home que li mirava amb uns ulls foscos i profuns. I només veure el Pere Queferà va endevinar que era el diable.
Què fer, què fer? Com va això? Com van les coses?
Va preguntar el diable mentre se la feia com qui entrava a cal sobre.
Vaja, no gaire bé, la veritat.
Va contestar Fèlix que ferra.
No tinc un duro, ni feina.
No pateixis, Fèlix que ferra, que em tens aquí.
Intronat el diable.
Mira, si dones la teva rima i així ho certifiques signat amb aquest paper amb la teva sang, jo et garanteixo que no et mancarà ni treball ni llet en els pròxims 10 anys. I en acabat aquests 10 anys, què passarà?
Va preguntar Ferrer i Ferra.
Doncs aquí 10 anys et tindrà a buscar i ho hauràs deixat tot per venir amb mi. Saps què et dic?
Va respondre Ferrer i Ferra.
Que d'aquí a 10 anys ja em faràs un ús a la cua. On dius que he de signar?
El Ferrer i Ferra va signar amb sang a la pacta amb el diable. Durant els 9 anys següents tot va anar com una seda. El Ferrer i Ferra ho tenia tot. Li sobrava la feina i sempre tenia la guardiana plena de diners. En complir-se els 10 anys, el Ferrer que Ferra sabia que el diable no trigaria a presentar-se. I just a la fusta, quan feia 10 anys clavats de la seva primera visita, el diable trucava a la porta del Ferrer que Ferra.
Te'n recordes de mi, Ferrer que Ferra?
Li va preguntar el diable.
Sí, és clar que me'n recordo de tu.
Va respondre el Ferrer que Ferra. Què, pensava a buscar-me, oi?
Oh, han passat 10 anys?
Va recordar el diable. Entesos, ja sé això. Però espera't un moment que he de baixar el sol de l'any a recollir les meves coses.
Va dir el Ferrer que Ferra.
Però per què no t'asseus? Descansa una mica. Mira, et pots asseure en aquesta cadira. És la més còmoda de tota la casa. El diable va seure tranquil·lament a la cadira mentre el Ferrer que Ferra baixava el sol de l'any. Agafava una barra de ferro i tornava a la ferreria.
Què, diable? Fotem al camp?
Va preguntar el Ferrer que Ferra.
Anem.
Va contestar el diable intentant posar-se de rebre.
Però què passa? No puc aixecar-me. Estic enganxat a la cadira.
En comprovar que el diable no podia aixecar-se, el Ferrer que Ferra va començar a donar-li cops amb la barra de ferro. Patapam! Pataplum!
Ai, ai, que em fas mal?
Cridava el diable sense poder aixecar-se de la cadira.
Atura't, sisplau.
No penso parar fins que em prometes que em donaràs els 10 anys més.
Va dir el Ferrer que Ferra. No puc, perquè em demanen és impossible.
Va respondre el dimoni. Patapam, pataplum! El diable rebia massa gots a tot i a dret.
D'acord, tu guanyes.
Va acceptar finalment el diable.
Et dono 10 anys més, però deixa de batre-me a cops.
Els 10 anys següents van ser uns anys fantàstics per al Ferrer que Ferra. Va treballar de valent i es va convertir en un dels homes més rics de la comarca. I com era esperar, al cap de 10 anys justos, i un dia menys, el Ferrer que Ferra va sentir quan trucaven a la porta. Però aquesta vegada no era diable. Era una dotzena de diables que venien a emportar-se.
Passeu, passeu,
ens va dir el Ferrer que Ferra.
Ja ho sé, han passat 10 anys i veniu a buscar-me, oi?
Exacte.
Va contestar el vell diable que encara recordava el far de llenya que hi havia rebut.
Espera un moment, sisplau. Que he de baixar sota l'any a buscar les meves coses,
va demanar el Ferrer que Ferra.
Aquesta vegada no me la jugaràs,
va exclamar el diable.
No penses segur. En aquesta cadira ni cap altre dinor ni cap altre dinor.
Molt bé, no t'has seguit, doncs. Però mentre m'espero, per què no se'm fulleu a la pomera que es menja unes quantes pomes? Són deliciosos, estem en el seu millor moment. Us ho asseguro. En un tres no res, els 12 diables es van enfilar a la pomera decidits a menjar-se les pomes. I quan el Ferrer que Ferra va veure que tots els diables eren tan diables, es va presentar una barra de ferro i patapam, pataplum, va començar a agarrar a sec amb tots els diables.
Però què passa? Per què no us podem ajudar de la pomera?
Es preguntaven els diables mentre es mateixien com podia fer els cops que es pegava el Ferrer que Ferra. Patapam, pataplum!
No m'aturaré fins que em prometeu que em donaré els 10 anys més.
Amenaçava el Ferrer que Ferra sense parar-se amb aquell.
D'acord, però atura't.
Va dir finalment el vell diable.
Et concedim 10 anys més, però ara deixa'm baixar l'arbre.
No us podeu imaginar que feliç que va ser el Ferrer que Ferra durant els 10 anys següents. Tot li anava de meravella
es va comprar una brossa nova, va ampliar el seu negoci de la ferreria i fins i tot es va fer un vestit nou a mida. Però puntual com un clau, al cap de 10 anys justos, tots, el ferrer que ferra va sentir com trucaven a la porta.
Però aquest foc no era el rei diable qui el venia a buscar, ni tampoc la dotzena de dimonis que havien vingut l'última vegada. Aquesta vegada era el mateix Lucifer que en persona qui trucava a la porta del ferrer que ferra, el diable més dolent que mai no hi hagi existit.
Vine cap aquí, ferrer que ferra,
va dir el Lucifer amb la seva veu aterridora.
Has aconseguit enredar tots els meus deixebles, però a mi no m'enganyaràs pas.
Sí, ja ho sé, han passat 10 anys més. I me farà de mal que sigui el mateix Lucifer qui vingui a buscar-me, però digues, Lucifer,
va preguntar el ferrer que ferra.
És veritat que et pots fer molt i molt gros?
És clar que puc.
I per demostrar-li, en Lucifer es va convertir en un gegant.
I és veritat que també pots fer-te molt i molt petit?
Va preguntar tot seguit el ferrer que ferra.
És clar que puc.
I per convèncer el Lucifer, es va anar encongint fins a tenir la mida d'una puça.
Ui, que petit!
Va exclamar el ferrer que ferra.
Si ets tan petit, de ben segur que entres dins el meu moliner.
I així va ser com el ferrer que ferra va agafar el Lucifer i es va ficar dins del seu petit moneder.
Què passa? No puc sortir del moneder.
Cridava el Lucifer traient foc pels queixals. I el ferrer que ferra va començar a pegar cops al moneder. Patapam! Pataplum!
Atura, sisplau, prou!
Suplicava el Lucifer dins del moneder.
No penso aturar-me fins que em donis 10 anys més.
Va dir el ferrer que ferra, que continuava pallissant el petit moneder. Patapam! Pataplum!
D'acord, tu guanyes. Et prometo que tindràs 10 anys més.
Van passar 10 anys i el ferrer que ferra ja era un home vell i cansat. De broma en broma, havia aconseguit treure-li 30 anys al diable. I tot gràcies a les desitjos que li va demanar a aquell rodamor que volia canviar les ferradures del burro. Havia guanyat 30 anys, malgrat que en un primer moment no es va creure que aquells desitjos es fessin realitat. Mai no s'hauria pogut imaginar que allò que un dia es va prendre de broma li suposaria tota una vida de felicitat. Al cap de 10 anys, justos de la visita de Lucifer, el ferrer que ferra es va seure a la seva cadira esperant que toquessin a la porta. Aquesta vegada estava disposat a deixar-se envoltat pel dimoni sense oferir cap mena de resistència. Però el millor d'aquesta història és que no s'hi va presentar ningú.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
La petita cuca dino.
Cadascú ha de brillar amb llum pròpia.
Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un lampar, un dels arbres més alts i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el xiu-xiueig del riu, totes les cuques de llum sortien de l'arbre per omplir el cel d'alegres centelles. Amb les seves llums, les cuques jugaven a fer figures, ballaven a l'aire formant una infinita espurna, més brillants i espectaculars que les d'un castell de foc d'artifici. Però vet aquí que entre totes les cuques de llum que vivien a l'ampati, n'hi havia una de molt petitona, a la qual no li agradava sortir a volar.
No, avui tampoc sortiré a volar,
repetia cada vespre la cuca de llum.
Aneu-hi vosaltres, aneu, que jo estic d'allò més bé aquí a casa.
Els teus avis, pares, oncles, germans i amics es passaven el dia desitjant que arribés la nit per sortir de l'arbre i brillar en la foscor. Era tan divertit que no entenien com la petita cuca de Llull no les volia acompanyar mai i insistien perquè sortís a volar amb ells, amb elles una nit sí, i l'altra també. Però no hi havia manera de fer-la entrar en raó. La petita cuca de Llum sempre negava.
Us he dit mil vegades que no vull sortir a volar. Nic i nic. Mira que sou pesats, eh?
Tota la comunitat estava molt preocupada per la actitud de la petita lluerna.
Hem de fer alguna cosa amb aquesta nena.
Dia la seva mare de llum més angoixada.
No, no pot ser això que no vulgui sortir mai de casa.
No et preocupis, dona.
Així ja és seu pare. Intenta calmar-la.
Ja veuràs, com només es tracta d'una dèria passatgera i qualsevol nit d'aquestes s'animarà a sortir a volar amb nosaltres.
Però passa bé. El dia la petita cuca de llum continuava a casa tancada parada. Una nit, mentre la resta de joves vola bé, la seva àvia li fa preguntes.
Què li passa a la meva estimada neta? Per què no vol sortir mai de casa? Per quina raó no vol omplir la nit de tornes amb tots nosaltres?
No m'agrada volar.
Pa. Responder la petita de mala manera.
I com que és que no t'agrada volar i tampoc mostra la teva llum?
Va, insistir a l'àvia amb molt presència.
Doncs...
Va, explicar-la al camp d'una estona, la petita cuca de llum.
Per què he de sortir si amb la poca llum que faig no aconseguiré mai brillar com la lluna? La lluna és gran i brillant i comparada amb ella no sóc ningú. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espuma. Per això no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
L'àvia va escoltar amb molta atenció les raons que donava la petita cuca de llum.
Ai, filla meva!
Va dir amb un somriure.
Hi ha una cosa de la lluna que em fa la sensació que desconeixes. Ho sabràs si no sortissis de casa de tant en tant, però no surts mai, doncs no ho saps.
I què és això que ja sabe de la lluna i que no sé?
Va preguntar la petita cuca de llum, tota en curiositat.
Has de saber, petitona, que la lluna no fa pas cada nit la mateixa llum.
Va explicar l'àvia.
La senyora lluna té un caràcter tan variable que cada nit és diferent. Hi ha nits que està variant. Llueix com una pilota penjada del cel, però en canvi, de vegades s'amaga. La seva esplendor s'esfuma i deixa el món sumit en la foscor més absoluta.
Àvia, ho dius de Déu això, que la lluna s'amaga?
Va preguntar atònita la petita cuqueta.
És clar que sí, filleta.
Va continuar l'àvia.
La lluna canvia constantment. De vegades creix i es fa enorme i de vegades es fa tan petita que no la pot veure ningú. Hi ha nits que és rodona i es posa vermella perquè pren el sol. Però hi ha nits que té la forma d'un tros de meló. I nits que desapareix entre les ombres o que s'amaga darrere els fruits. La llum de la lluna depèn del sol, però això canvia constantment i no brilla sempre la mateixa intensitat. En canvi tu, petita cuqueta, sempre brillaràs amb la mateixa força i sempre faràs amb la teva llum pròpia.
Les explicacions de l'àvia van deixar meravellada la petita cuca de llum. No s'haguera pogut imaginar mai que la lluna fos tan variable. que brillava o que s'apagava segons les nits. Des d'aquell vespre, la petita cuca de llum va sortir cada nit de l'interior del gran pati per volar al costat de la seva família i dels seus amics.
La petita cuca d'Ilum havia après a cadascú a de brillar en un propi.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 2:15 del vespre a Constantí Ràdio.